som súpers, tots som grans, ella també.
Visca!
Ho és gairebé tant com els personatges extraordinaris que ens descobrirà ara mateix la coministra d'Afers Humans, la periodista i escriptora Lolita Bosch.
Good Ruby, baby, good Ruby!
I ella és sentir el Gurrubi i ja fa un somriure.
Bueno, és que saps que ara estava pensant que te'l vull demanar per to del meu mòbil. No contesto mai, però si hi hagués això em donaria com un rotllo de...
Igual l'agafaries,
no? Saps?
No, però llavors et passa, a mi em passa que alguna vegada m'he posat una cançó que m'agrada...
I te la deixes que soni.
Sí, a mi també. I llavors no l'agafo encara menys,
És la que tinc ara, però m'agradaria molt més que sonés.
Quina és la que tens ara?
Tinc com una cosa africana de... Pum, 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 sí. Llavors em poso a ballar i no. Però el Gurrubi m'agradaria molt.
I quan et sona aquesta música africana, per exemple, al metro, és a dir, podem veure Lolita Bosch ballant al metro sense agafar el telèfon i la gent mirant estrany?
Bueno, jo no, perquè... Una, no vaig a metro perquè vaig amb moto, i l'altra, quasi mai uso el telèfon. Visc sense telèfon, quasi. Tinc quasi sempre apagat.
I WhatsApp?
Amb tu.
Gurrubi, baby, Gurrubi! Ja sabeu que cada dos dimecres ve aquí l'Estat de Gràcia, la meravellosa, l'extraordinària Lolita Bosch, que explica també vides extraordinàries, i avui ens en porta una, la de la Hildegard Rodríguez, que en principi la coneixem poc, però tenia un sobrenom.
Poc, no, gens.
Gens, no, directament, gens.
La Hildegard, de què em sona?
Por Rodríguez, no me viene nada. Però, escolti'm, senyoreta, i por la Verge Vermella, ¿le viene algo? Tampoc me viene nada. Doncs aquesta dona, la Hildegard Rodríguez, responia a aquest nom i també el sobrenom La Verge Vermella.
La Verge Vermella.
Però tot va començar, aquesta història, amb la seva mare.
Sí.
És així?
És així. La Verge Vermella, que és un nom que li vam posar quan ja era més gran, era una pobra nena. La veritat és que era una pobra nena. Jo crec que és el conte de la Ventafox, una mica feminista. Hi havia una senyora que es deia Aurora, que volia demostrar que una dona sola podia tenir un fill. Jo sóc mare soltera, fins al moment 1 d'aquesta història l'admiro, després ja no. És veritat, una dona sola pot tenir un fill. Una dona sola podia tenir un fill, però el 1914. Llavors va dir que una dona sola no només podia tenir una filla, sinó que la podia convertir com quasi en un prototip de la intel·lectualitat. I va tenir aquesta nena, li va posar Hildegard, que va, el 1914, tota sola, va triar un home, li va demanar que la fecundés, diguéssim, predeixeus, pretot, que la fecundés a casa seva, diguéssim, i aleshores es va quedar, va triar l'home amb les característiques especials i tal, una mica com els bebès por encargo que es poden fer als Estats Units, que també era un catàleg.
Sí, però estem parlant de 1914,
1914, va triar a un senyor, es va quedar embarassada d'aquest senyor i el 1914 va néixer aquesta nena, li va posar Hildegard, que vol dir el jardí de la saviesa.
Però espera't, fem un titular.
Vale.
L'Aurora volia una dona que fos el prototip de la dona alliberada,
sí.
Però la nena què va passar? Va superar?
Les seves expectatives de molt lluny.
Potser massa.
Sí, bueno, per pobreta, l'havia de guanyar, perquè tenir ser filla de l'Aurora... tela. Summer!
Situem-nos, 1914, l'Aurora és això, una dona que vol fabricar una nena alliberada en aquest principi de segle XX.
Hi ha qui diu que
es demana un home per ser fecundada.
Sí, se'l tria.
Va triar-lo. S'hi posa bé.
L'home, en general, els homes s'hi posen bé. Sí.
D'acord. I llavors neix la Hildegard. I a partir d'aquí, què passa?
Neix la Hildegard. Hi ha gent que deia que ella volia un nen. Però quan va sortir la dona, ha estat durant un temps un referent, la història de la filla més que de la mare, un referent pel feminisme, des de l'embaràs, ella es movia cada hora durant tota la nit perquè deien que això potenciava la capacitat intel·lectual del fetus abans de que naixés. La mare, que era d'origen gallec, que es deia Aurora Rodríguez Carballeira, que avui a les filles de mare soltera els hi canvien els cognoms, abans això no es podia fer, i li va posar la seva filla, Hildegard Rodríguez Carballeira, va néixer el 14 a Madrid. I llavors ella va decidir educar-la per convertir-la en el prototip de la dona alliberada, culta, intel·lectual, capaç, autònoma i tal. Com a contrapunt, per això, la seva imatge de la dona alliberada no es podia acostar als homes. Havia de ser una dona sense cap necessitat més enllà.
Uf, contradictori, sí. Tot plegat, eh?
Sí, bueno, ella deia que es podia ser una dona sense home, cosa que ella no havia... O sigui, que es podia viure sense un home. Ella va necessitar un home per fecundar, diguéssim, aleshores. No volia,
la mare no volia la influència dels homes sobre la seva filla.
Exacte, volia demostrar que la seva filla, per ser dona...
És a dir, que fos una feminitat pura.
Pura i totalment autònoma. Vale? Hi ha gent que diu que en ocasions deia que era que les dones no tenien ànima i que ella li donaria com aquest alè diví a la seva filla perquè pogués convertir-se en un... perquè poguessin canviar la mentalitat de les dones, que la va canviar, és un referent, la nena aquesta. La nena aquesta, que va néixer el 9 de desembre, després del pare aquest, que ella mai no el va conèixer, li van posar a Jardí de la Saviesa, que és Hildegard, i va ser un prodigi que va superar totes les expectatives, no de la mare, sinó de tothom que la va conèixer.
Què rius? Aquesta també t'agrada.
Aquesta m'encanta. I m'aixecaria a ballar, i potser me la poso de mòbil si no em passes el burrubi. Però és que la mare de la Hildegard va passar 3 nits amb un home sense plaer. Va dir, jo no tindré cap plaer per fecundar la meva filla. I clar, down on me significa exactament el contrari.
Em sembla que és culpa del president, tot això. S'ha animat a posar músiques de dones alliberades i surt la Genis per tot arreu.
Exacte.
No hi va haver Down on Me, eh? Hi va haver...
Jo crec que no va haver-hi Down on Me.
Missionero puro y duro.
Missionero, exacte. No és por vicio ni por fornicio, sinó por darle un hijo a tu beneficio, senyor, que diuen els catòlics de Mèxic. I va passar 3 nits amb aquest home, va deixar que la fecundés, ella deia fecundar, i no volia cap plaer. O sigui que no va haver-hi Down on Me, ni per la filla ni per la mare.
Escolta'm, i llavors un cop nascuda, l'educació d'aquesta filla que volia que tingués una feminitat pura, en què consistia? Què li va obligar a fer a la seva filla?
Primer, a que no s'acostés a cap home. No volia que cap home la controlés de cap manera. Als 3 anys, la Hildegard ja sabia escriure i aprenia simultàniament anglès, alemany i francès. Ella era gallega d'origen, la mare, però gallec no li van ensenyar, li parlaven castellà, vivien a Madrid, i li va ensenyar anglès, alemany i francès, alhora, als 3 anys, ja li parlaven així. Als 13 va acabar el batxillerat, el que avui seria el batxillerat, i va continuar sotmesa a una intensa educació intel·lectual de part de la seva mare, que li feia llegir llibres de persones adultes, de moviments d'alliberament, de la resta d'Europa, perquè aquí eren molt incipients, diguéssim. Als 14 va ingressar a les joventuts del Partit Socialista Obrer Espanyol, aquell Partit Socialista Obrer Espanyol d'abans, diguéssim, i a la sindicat de la UGT. Va col·laborar al diari...
Als 14 anys.
Als 14 anys.
O sigui, de moment els objectius de l'Aurora s'estaven complint.
S'estaven complint.
Molt bé.
Perquè no només treballava en aquests llocs, sinó que destacava. Era una nena Clar. molt intel·ligent, molt culta i tal, que no tenia res més a fer, pobreta. Va col·laborar al diari del Socialisme, sense que sabessin la seva edat, van haver d'amagar l'edat perquè li deixessin escriure. Va escriure 13 llibres, va fer quantitat de conferències, però amagaven l'edat en aquests casos. Als 18 anys ja era llicenciada en dret.
Què?
Però no podia exercir l'advocacia perquè en aquella època l'edat requerida per les dones era 21 anys a majoria d'edat i no la van deixar treballar. Oh. El 32 va ingressar al Partit Republicà Federal i va ser nomenada secretària de la Lliga per la Reforma Sexual.
Déu meu, això amb 18 anys.
Amb 18 anys i verge. És fort, no? Que et facin la secretària de la Lliga per la Reforma Sexual verge als 18 anys. És molt bèstia. La seva mare n'estava bastant orgullosa i ella era una nena que estava molt sotmesa als desitjos de la mare i mai s'havia atrevit a contradir-la, diguéssim. Sempre la va obeir, fins que va començar a treballar amb altra gent a fora de casa i aleshores van començar a passar coses, diguéssim. Aleshores, malgrat la seva joventut, la feina intensíssima que va fer, va fer multitud de conferències, va escriure 13 llibres, va firmar... notes amb pseudònim, els diaris i tal, i va defensar en particular la igualtat de dones i homes i especialment la llibertat sexual, que era tota una revolució per aquella època. Hòstia, les músiques estan molt ben triades.
Està el micro obert, eh?
Try. És que és com dir-li, venga, Hildegard, atrévete, es tu momento.
A veure si enganxes quan diu. Ara. Clar, però ella ho estava intentant.
Ella ho volia. Just a little bit harder és just el que ella volia.
Però clar, ella fins ara havia aconseguit el que volia la seva mare.
Exacte.
I el que volia ella?
El que volia ella fins ara no ho sabia ningú, perquè era una nena que era un robot.
Era un robot, era una presonera, era una...
Exacte.
una espècie d'esclava, una segrestada, però fins ara no sabia, potser que era infeliç, encara no ho sabia.
I un referent, també, perquè molta gent la va usar com a referent d'aquest moviment feminisme molt incipient, el 1914, estem parlant de quan tenia 18 anys, el 24, diguéssim, 22. Però el moviment d'alliberament de la dona, amb ella la tenien com un referent.
Clar, però és el que dius tu, els coneixements d'ella sobre la sexualitat han de ser teòrics.
Eren teòrics, perquè la seva mare no li deixava tenir relacions amb cap home. Tant que amb el Gregorio Marañón, que nosaltres només el coneixem per l'hospital, però era un metge molt, molt famós, diguéssim, van fundar junts la Lliga per la Reforma Sexual Espanyola. I aquest moviment, que considerava la vida sexual com a positiva i defensava l'emancipació de la dona, el seu accés a l'educació i la igualtat de drets en general entre homes i dones, l'aplicava a fora, però amb ella no. Perquè amb ella no la deixaven acostar-se a cap home ni tenir cap relació.
Això no pot acabar bé, eh?
No, això no acaba bé, ja es veu. Aleshores, els coneixements...
No sé quina música posar de la Genis per acabar això, però...
Torna el down una mica, potser ho arreglem, això.
Total,
no,
que la cosa...
Els seus coneixements, que eren totalment teòrics,
sí.
Perquè la mare li deia que el plaer de la carn era una cosa animal. Després d'aquells tres dies sossos que va passar amb un senyor que havia triat ella, va descobrir que el plaer sexual era una cosa animal i que ella havia de ser purament intel·lectual, sense passions.
Ostres, quanta frustració dels pares passen als fills, eh? Quanta tonteria, eh?
Molt, quanta tonteria.
Hòstia.
A mi m'agradaria molt saber, que ho he buscat però no ho he trobat, qui era el pare de l'Aurora, o sigui, l'avi de la nena.
La vida
de
la... Què li va fer a l'Aurora? La vida de l'Aurora, per tenir tant de ressentiment i per tenir tanta frustració, i obligar el teu fill a fer una vida que no se sap si vol o no vol tenir, vaja, em sembla...
I li va preguntar.
No, no, clar, clar.
Aleshores,
total.
Un sexòleg britànic, Havelock Ellis, la va anomenar la Verge Vermella perquè defensava els drets sexuals de les dones, però no tenia cap experiència sexual de cap mena. Aleshores estava demanant una revolució cultural i va dir el sexòleg anglès deia que ella es comportava com una nena del segle XVIII, quasi del segle XIX, quasi com les novel·les de la Louise May Alcott. O sigui, era com Mujercitas, ella, en realitat.
I era una esquizofrènia, això és una...
Sí, és molt bèstia, molt bèstia. Fins que un dia, després de conviure amb altra gent i veure que quan es defensaven els drets la vida de les altres dones canviaven i que els homes les respectaven d'una manera diferent i que hi havia vida fora d'aquella mena de gàbia intel·lectual i tan estricta, un dia li va dir que prou a la mare i que tenia un plan. I aquí és on tu dius, i això es va complicar molt, no, Lolita?
I aquí la cosa es va complicar molt. I t'he posat aquesta. No riguis, que li treus l'atenció, va.
És molt bona. Que m'agraden molt les músiques que tries. Si t'ho dic en sèrio, ho escolto i dic, hòstia, què passarà, què passarà? Passa això.
Clar, és que es va complicar molt perquè després de 18 anys de fer-li cas amb tota la seva mare, intel·lectualment, amb els estudis, amb ficar-se en qualsevol ambient que ella volia, sí, segurament haver estat en la seva època i no va poder ser, ara li diu, mama, això s'ha acabat.
Bueno, li diu, mama... És una mica Erasmus, en realitat. ¿Vale? Li diu, mama, ara que tinc 18 anys, tu creus que després del curro que m'he pagat i d'haver estudiat tot això i de parlar quatre idiomes, excepte la meva llengua materna, que és el galec, i d'haver fundat amb el Gregorio Marañón la Lliga de la Revolució Sexual i tal, tu creus que em podria anar 3 o 4 dies a Londres a conèixer l'A.G. Wells, que és l'escriptor, ella se'n volia anar amb els seus amics, que havia fet d'amagades, diguéssim, a conèixer l'escriptor. O sigui, en realitat, seguia la línia intel·lectual que la mare l'havia...
No és que me'n vagi de farra, no, és que vaig a conèixer un escriptor.
Vaig a conèixer un escriptor, mama, a tu t'agradaria, i a més és un senyor
gran
i no
em farà res. Deixa'm pensar què devia respondre la seva mare.
La mare s'ho va pensar molt,
molt,
i finalment va dir...
Que no! Què penses, que això és un hotel? Que pots fer el que vulguis?
Que entraré a la sabatilla! Una mica.
Del tot. Va dir que no, no?
Va dir que no. I no només això, sinó que com que la nena s'havia decidit separar de la seva mare, aquella nit, quan se'n va anar a dormir, després de tenir la primera bronca real amb la seva mare i tal...
La primera, eh?
La primera.
Dura, però la primera.
Dura, però la primera. O sigui, la primera que li va dir, mira, mama, jo me'n vaig a Londres tres dies de despedida de soltera una mica amb les meves amigues. Tinc 18 anys, he fet tot... Porto 13 llibres publicats, no sé què més vols de mi,
tinc 18
mama,
anys, t'ho recordo,
però no era major d'edat, eh?
Bueno, és igual,
però bueno, tinc 18 anys, mama, tinc 18 anys, i se'n van a Londres. I aleshores la mare, aquella nit, li va treure la vida a la seva filla.
Doncs,
no... Aquesta sí que no te l'esperaves,
home, però si és la primera bronca que tenim.
Pues no es podia tenir ni una bronca. A casa les coses van així, a la mare no se li diu que no. Hildegard. Ja ho hauries de saber, que tens 18 anys. I aleshores la mare la va mirar mentre dormia.
No
va estar moltes hores.
Ara m'has deixat...
El Roger s'està
agafant, de bon rotllo,
la barbeta dient què li ha passat a la Hildegard? Doncs la mare se la va quedar mirant i li va pagar 4 tiros. 4 trets. Si dic, trets és una paraula que no em surt mai. 4 tiros, li va tirar 3 tiros al pit i un tret al cap. I llavors va morir assassinada el 9 de juny de l'any 33. Tot i que hagués estat un bon... hagués ajudat molt a la República. O sigui, l'hagués hagut de matar, diguéssim, 20 anys més tard, perquè ella sabia moltes coses de la lliberació femenina. I hagués estat un gran actiu, diguéssim, a la Guerra Civil i a la Resistència, però no va poder, perquè la mare la va matar aquella nit. A woman left lonely, a
soon got tired of waiting. Mira, Lolita, no m'ho tornis a fer, això. O sigui, no podem estar jijijaja amb les músiques del Down and Me i la Hildegard i la sabatilla i no sé què, i al cap de dos frases dir-me que la mata la seva filla.
És molt bèstia, sí.
Que ella havia estat construint, sí, amb les seves paranoies, amb les seves paranoies personals, sí, però que havia estat... Però com et pots passar d'un extrem a l'altre així?
Perquè ella no creia...
Estava molt malament des del principi, això ja es veia, però no m'esperava aquest desenllaç.
Jo el que no entenc és com el pare... que va passar 3 dies sense plaer amb l'Aurora, hauria de ser infernal, però com no va anar i va dir, escolta, senyora, deixa-la anar a la fira, no sé, deixa-la anar a saltar la corda.
Mare però... meva. I l'Aurora, què va passar amb ella?
I aleshores a l'Aurora...
O sigui, mata la filla, l'enganxen...
Sí, mata la filla, l'enganxen, perquè a més és el fracàs de la seva vida. O sigui, ella l'única cosa que volia demostrar és que les dones poden ser lliures. Que Aurora, si estàs en el cielo i no tenies raó, tu que eres republicana... ja ho som, ja ho hem demostrat d'altres maneres amb molt més efecte. Llavors, la van agafar, la van tancar en un hospital psiquiàtric i ella va dir que tenia aquest pensament obsessiu, però que creia que tenia raó. Ella deia que l'única finalitat de la seva vida era convertir la seva filla en una màquina intel·lectual, que ho va ser als 18 anys, pobreta. I després va dir que creia que hi havia una conspiració internacional, que buscava robar-li l'obra de la seva vida, que per això l'havia matada, que si la descobrien a Londres se la quedarien, diguéssim, perquè era un prodigi de la naturalesa, que probablement ho era, pobra. I durant el judici, i a la presó, i a l'hospital psiquiàtric i tal, li va sortir una violència que no se li coneixia fora de casa, probablement la Hildegard sí que l'havia conegut, però després, en canvi, tenia un sentit de la justícia que feia que demanés drets per les dones que estaven preses, demanava igualtat de condicions, o sigui, defensava els altres, però d'una manera... molt violenta.
I va morir a la presó?
No, el millor és al final, que a la Guerra Civil van obrir les portes de la presó i ella se'n va anar i mai més se n'ha sabut res.
Mare de Déu.
No et dic jo. És la nostra Anastàsia, una mica. L'Aurora.
Mai més s'ha tornat a saber res de l'Aurora.
Mai més s'ha tornat a saber res.
Ni una petita pista de si havia anat a França, si havia anat a...
No.
Ni a Mèxic,
no. No, a Mèxic jo ho sabria.
Perdó.
Ho dic com, potser Guatemala. Però no, mai més se n'ha sabut res de l'Aurora.
Aquesta és la història de la Hildegard Rodríguez, aquesta pobra noia de 18 anys, assassinada per la seva mare, que va fer una feina espectacular fins als 18 anys, fent cas a tot el que deia la mare, i que amb la primera bronca la cosa va realment fatal. Això ha sigut un baixón, Lolita.
Això ha sigut un baixón. La vida és així, tio.
No m'ho tornis a fer.
Té pujades i baixades.
No m'ho tornis a fer. No, fem una cosa, Fem un últim subidón, Sergi. Em pots posar el Down on Me per acabar-ho ben amunt? Vinga, tu mateix. Yeah. I ara sí, marxem ballant.
Gurrubi, baby, gurrubi.
Gurrubi, Lolita, moltes gràcies.